mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Cuando empieza mentira no se va.
Santi Cortells, profesor, que me pareix tan bo de lo que anem a parlar que quasi me sap mal profanar i tot el títol, no? Com quin títol li posaríem?
Procurem que tot el que diem així siga veritat, no? Almenys així. De vegades et pots equivocar, que és una altra cosa diferent a la mentira, que t'has enganyat tu mateix i no eres conscient del que, que el que estàs dient és fals. Per això la Real Acadèmia diu que és una mentida. És una expressió o manifestació contrària al que es coneix, es pensa o se sent. Són dues coses diferents, no? Equivocar-se perquè no saps o sabent dir allò que tu saps que no és així, no? Són dues coses diferents. Per tant, anem a parlar de la mentida, perquè la mentida en la nostra societat està instal·lada d'una manera, jo diria, que ferma, amb fonaments, no? Hi ha una sèrie de sinònims per a esta paraula. En valencià diem mentida, mentider, popularment mentirós, no? A esta paraula que té sinònims com fingir, enganyar, aparentar, persuadir en part també, i després hi ha el tema de les mentides pietoses, és a dir, aquelles mentides que es diuen per a no fer mal, però que en realitat és contrari al que tu saps que és cert. Posem per cas una persona que et pregunta si està molt grossa i li dius no estàs gros, no estàs grossa, estàs bé, no? Mm. Perquè clar, també depèn, suposa que de la situació o del que s'està buscant. Si tu vas a un metge, a un endocrinòleg, a veure si tens sobrepès o si t'has passat molt, evidentment t'ha de dir la veritat perquè és per al que li pagues. Però si t'ho dius a una persona en la que tens una certa poca relació, doncs pots pensar que no paga la pena arriscar-se a enfadar-se, o no, que aquesta persona s'enfade i li dius que està de meravella, no? Aleshores, això és el que anomenem mentira pietosa. Plató argumentava a favor d'aquest tipus de mentides, Aristòtil estava en contra, amb tots els teòlegs cristians com Santo Tomàs d'Aquino o Sant Agustí, que sempre han argumentat en contra fins i tot de les mentides pietoses, ja no diguem de les mentides en generals. Bé, què passa amb la mentida? Doncs la mentida té conseqüències. Pot tindre conseqüències socials, que la gent no et crega o no crega la teua paraula, legals fins i tot, no? Ahir, per exemple, n'hi ha una paraula que és el perjuri, que és mentir baix jurament, és a dir, anem a un judici i prometem dir la veritat, tota la veritat i només que la veritat, però mentint. Doncs aquesta mentida pot tindre fins i tot conseqüències penals, no? Després també pot tindre conseqüències religioses per a l'ètica o la moral personal, que van més en la consciència, no? Hi ha una cosa molt curiosa que tots sabem, no?, de com detecta una mentida, no? Sempre diem que els que diuen mentides, per a començar, solen tardar més en expressar la idea que si és veritat, perquè en aquest moment de fantasejar, d'inventar allò que dius, doncs has de pensar, has de treballar el cap més.
Ha de tindre un bon lligam tot, no?, perquè no pareixi una mentira.
Efectivament, que ahir també anirem a un altre tema, que és el com una mentira porta a l'altra, i moltes vegades diuen que hi ha gent que no és que no mentisca perquè no tinga problemes en mentir, sinó per l'esforç que comporta després aguantar aquesta mentida que has dit, no?
I la memòria que tens que tindre.
Efectivament, dir-los a tots la mateixa versió, etc. De vegades hi ha gent que diu no paga la pena mentir perquè no puc recordar-me tot el que m'he inventat, no?
És terrible.
Una altra cosa és el contacte visual, quan la gent no te mira directament als ulls o baixa el cap, doncs també pots intuir, no sempre, això no és 100%, que t'està mentint. També els moviments de les mans, els nervis, no? A l'hora de quequetxar, és a dir, que te quedes ahí en una paraula. Bé, també mentim quan diem una veritat molt exagerada, si la nostra intenció és anar en contra de, no ho sé, doncs, per exemple, parlem d'una persona que m'ha cridat molt fort i d'ahí el poses com un ogre que, doncs, pràcticament, no ho sé, t'ha deixat sort quan simplement ha alçat una miqueta la veu, no? Per què? Perquè el teu objectiu és deixar en evidència aquesta persona. És veritat que t'ha cridat, però tampoc és per tant, no? Vull dir, això a mi m'ha passat molt en l'institut quan hi ha un problema entre dues persones i s'han barallat, doncs normalment exageren el mal que ha fet l'altre. Vull dir, això...
Diuen la veritat, però no és tota la veritat.
Efectivament. Hi ha una cosa molt bona en allò que anomenen la mediació, que és sentir les dues versions per separat, i de vegades quan les juntes veus que hi ha molt d'exageració quan s'intenta culpabilitzar a l'altre, no? I per tant de mentira. Embuste, bola, calúmnia, calúmnia, se suposa que és la pitjor de les mentides, no? Sí. Perquè és atribuir una conducta a algú que no ha fet, i de vegades una conducta que doncs pot tindre fins i tot conseqüències com les que he dit, socials, etcètera. Quan mentim, doncs el que fem és, o el que podem provocar és perdre la confiança de l'altre, no? Hi ha un llibre d'un neurocientífic, que és Sam Harris, que diu, defineix la mentira com negar als altres l'accés a la realitat, i diu que el mal de mentir moltes vegades no es pot anticipar, no? Perquè havia llegit, per exemple, un cas en el qual una persona, per a fer-li una broma a l'altra, li havia dit, fent-se passar per una altra amiga, que quedarien en el pis d'ella a una hora, un dia, no? I aleshores doncs queda un home, i aquest home va, i després, de manera inesperada, es produeix un assassinat. I aleshores, aquesta persona, doncs què fa? Doncs, com no pot anticipar-se, ha fet que una mentida tinga unes conseqüències que no podia preveure, però després continua mentint més i més, de manera que la bola es fa més gran. O no sé si recordeu aquell cas, que era una parella que ella havia matat el fill d'ell, i que després havia dit que s'havia trobat la camisa, havia anat a buscar el xiquet...
O sigui, la mentida era contínua i una bola que al final no tenia...
Clar.
Ja no podia tornar enrere.
Que al final ja... El fet en si estava malament, però tot el que havia maquinat per amagar-ho estava pitjor, no? I socialment doncs ha quedat ja vitalíciament desacreditada, no sé com dir-ho, no? Doncs això és un gran problema que tenen les mentides, és este, no? Després hi ha altres filòsofs com Friedrich Nietzsche, que escriu un llibre que se diu Humà, massa humà, i diria que la majoria de persones, la idea que he dit abans, en realitat, si no mentim o si no mentissen, és precisament per aquesta dificultat que comporta mantindre la mentida. Curiosos estudis com un que va fer la Universitat de Nottingham i que dona una dada molt curiosa, que és que hi ha països en els que es mentís més que en altres.
Ah, sí?
I ja podem intuir que els països del nord, de tradició protestant i calvinista, etc., mentissen menys que els països del sud. Estem en el país, en la literatura del segle d'or, de la picaresca, no? I aquestes dades clarament ens posaven a Espanya de molt més mentiders que a països com Dinamarca, Suècia...
I és cerca hores d'ara, és dir a dir, i s'estudi quan et fa que està fet?
Crec que és de l'any 2016.
És un estudi de l'any 2016,
no fa gens.
Al final, si dius la veritat, pues caiga com caiga, que has de fer, si és que no és d'una altra manera.
Sí. Després n'hi ha, com provem una mentira ja, aquella màquina que anomenen el polígraf, que durant un temps en els judicis s'admetia com una prova del testimoni, però ja se van adonar que no tenia cap base. De fet, bàsicament, aquest sistema es fonamenta en que quan tenim una miqueta d'estrès, els indicadors doncs, pugen cap amunt i això indicaria que estàs dient una mentida. Però no, perquè de vegades per a dir la veritat també pot agafar-te ansietat, precisament perquè la veritat també pot tindre conseqüències.
Només és el fet de que te posen la màquina i que tu sabes que tens que contestar i estàs nerviós.
Clar. Per exemple, esta persona que havia matat un xiquet que parlàvem abans,
sí,
en el moment que va haver de dir la veritat davant d'algú, probablement el seu estrès va augmentar.
Clar, que sí, clar que sí.
Aleshores, no sempre és fiable. No? Després estan el que s'anomenen els fàrmacs de la veritat.
Ui.
I això, sobretot, la KGB, els serveis d'espionatge, estos estranys...
Però és real? És
sí.
A dir, o això és com allò, els mitos estos que hi han que diuen...
No.
Està això és el suero de la verdad?
Tiopentat de sodi, o pentotal sòdic.
Pues...
És una substància que se suposa que el que provoca... És una espècie de hipnosi, se dona en una dosi controlada... produís la depressió de les funcions corticals superiors i pensaven que si es donava abans d'un interrogatori...
Clar, això estava pensant, entonces, això és legal utilitzar-lo?
No, crec que no ha sigut legal mai en cap país, però ja sabeu que hi ha serveis d'intel·ligència que com que tenen un cert permís per a assaltar-se.
Perquè, clar, en aquest cas podríem fer-lo antes de les europees, no?
Ai, sí, i donar-li això a tots els polítics, no? Per exemple.
I no sabríem exactament què passa.
El problema és que fins i tot això no funciona. És a dir,
no?
La ment humana és tan sumament complexa que fins i tot amb este tipus de medicacions s'ha vist que la gent continua mentint. Vull dir que... És que hi ha una cosa que s'estudia molt i que els neuropsicòlegs solen comentar, que és que fins i tot de vegades la mateixa persona que està mentint, ella pensa que està dient la veritat.
Sí, sí.
Sap racionalment que és mentira, però ella ha creat un relat fictici. Tant ahir, doncs, per exemple, podríem parlar dels mitòmans, que els mitòmans són un autèntic perill. Jo he conegut més d'un que havia estat en el Brasil, en una tribu perduda a l'Amazones, l'havien segrestat de no sé quin grup terrorista i que havia treballat en 50 llocs diferents i ja quan comences a quadrar-ho tot i dic, aquesta persona no té prou anys per a fer tot el que m'estàs explicant que ha fet, no? Vull dir...
És que hi ha coses que superen la ficció.
Però és així, vull dir que és que hi ha gent que... Això és una malaltia, vull dir, els mitòmans que quan comencen a contar-te una mentida no paren. I de vegades dius, me donen arguments per escriure una novel·la perquè realment tenen molta imaginació.
Pues jo te dic a tu, Santi, que sí, conten moltes novel·les. Jo recordo una vegada una persona va vindre que havia fet un milagre, que l'havien fet un milagre, i als dos segons, quan se'n va anar, entra una persona i diu, este, però si este és família meva i este... I ho havíem cregut. I mos ho havíem cregut, de veres.
Sí, sí, sí. Bé, després ja anem a les tècniques per a mentir, perquè realment quan es fa un debat, i per exemple en política és un molt bon exemple perquè argumentem, a mi em crida l'atenció, no? Perquè es fan debats, argumentem per a convèncer més que a l'altre al votant. No sé si m'entens, vull dir, clar, quan tu estàs en un ple o en un congrés i hi ha un debat, vull dir, tu ja saps bàsicament quina idea va a defensar l'altre, quan se suposa que el debat és per a, fins i tot en un punt, ser convençuts per la persuasió, per els arguments dels altres, no? Aleshores, ahir hi ha una sèrie de tècniques. Primer, la fal·làcia. Els grecs ja van classificar tots els tipus de fal·làcies, que fal·làcia és, ara ho direm, com una sèrie de silogismes, de frases, que per la seva lògica porten a convèncer a l'oient, no? I, vull dir, un polític bo normalment sap utilitzar les fal·làcies perquè una de les seues, dels seus objectius és convèncer a la gent.
I t'assegure que jo he eixit convençuda després de parlar amb un polític i quan he eixit al carrer que m'ha pegat l'aire he dit M'acaba de contar.
Jo crec que tu pots parlar millor que ningú com a periodista. Les mentides en el periodisme també, si ens dona temps, parlarem.
Sí, parlem també de quan te toca fer en un debat d'una banda o de l'altra.
Imagina't, doncs, per exemple, jo vaig a posar exemples així una miqueta pietosos, que un te diga, no, jo no he pactat. I després l'altre en el que no ha pactat en el primer segon te diga, sí, jo he pactat, que content que estic, no? I tu com a periodista, doncs ho has d'escoltar i no sé, això ja va en la teva professionalitat, a veure com...
I te ho tens que digerir, eh? Te ho tens que digerir, però és veritat que igual l'altra persona que ha dit jo no he pactat està convençuda de que ha pactat, perquè al final igual són estos també que se fan i se guionitzen les coses i se convencen.
Coses que no són una fal·làcia, però que s'aproximen. Per exemple, tenim entimema, aporia i axioma. Vaig a explicar què és això. L'entimema seria, per exemple, un silogisme com hi ha homes honestos, els homes són animals... Per tant, els animals poden ser honestos. Vull dir, és absurd completament, no?
Però els animals són honestos. Bueno, també tenen pilleries, eh?
Clar, però perquè l'home és un animal, l'animal té la propietat de l'honestedat. Vull dir, ahí n'hi ha alguna cosa que falla. Això seria un entimema. Una aporia. L'aporia és una falsedat desmentida en ella mateixa. Per exemple, allò de Shakespeare, de ser o no ser, i això és la qüestió... o va ser abans l'ou que la gallina, o els teus cabells són or. Vull dir, ahir no n'hi ha una intencionalitat com a tal de mentir, però sí que hi ha una contradicció, una falsedat que es desmentís en ella mateixa. No? Després, l'axioma, doncs, per exemple, el tot és més gran que la part. Però poden haver parts més grans que el tot?
Que el tot.
Home, doncs sí, podrien haver parts més grans que el tot. Per exemple, un moble que té dos peces, d'acord? I una de les peces és més gran... Ah, no, ahir no. Ahir, no, perquè... les dues peces, una ha de ser més gran i l'altra més menuda. A veure, una altra. Si iguals es resten d'iguals, les restes són iguals. Vull dir, veus, no quadra. Si iguals es resten d'iguals, les restes són iguals. Bé, això seria un axioma, no? Després, ara ja crec que podríem anar directament a les fal·làcies lògiques. Doncs anem a posar el primer cas. L'afirmació del conseqüent. És a dir, si fas A, aleshores B. Doncs, per exemple, en un debat. Si parles, t'expulse. Què provoca això? L'afirmació del conseqüent, que no parles. Tu imagina't en un debat polític, per a fer por a l'oponent, si fas això, tindrà aquesta conseqüència. Però ahir, en l'afirmació del conseqüent, sempre es diu que es pot negar el conseqüent i aleshores desmontes l'argument. Com? Doncs el que fas és el contrari, no? Has parlat, t'has expulsat, per tant... no t'expulsen si parles, perquè el dia que vas parlar no te van expulsar. És a dir, si no t'expulse, sí, parles.
Sí.
Veus? El contrari funciona.
Claro.
Per
claro.
Tant, parla.
Claro, claro.
Després, este és un clàssic en la política, que és el que s'anomena l'argument ad hominem, que vol dir ad hominem contra l'home. Doncs, per exemple, eres mala persona. Per tant, no demanes que fiquen ombra als pacs de Vila-real. I dius, anem a veure, l'ombra es necessita en els pacs de Vila-real? Sí, per tant, quina relació té que tu sigues mala persona? D'acord? Però això en política s'utilitza moltíssim. Posem un altre cas. Tu tens una mala reputació. Per tant, no demanes que es pague el que es deu als funcionaris. Vull dir, fixem-nos, però és que això és un habitual total, és a dir, la difamació de la persona que pot ser demanar coses justes, però que per a destruir el seu argument, en comptes de destruir el seu argument, intentes destruir la reputació d'aquesta persona.
Clar,
això és
clar,
un argument ad hominem contra clar. La persona. I jo crec que està molt bé que fem este programa per a desmuntar una miqueta totes aquestes males arts que es fan servir en política i que no són arguments, en realitat.
Que va, lo que tindríem que veure és realment escoltar l'argument, el que se vol fer i no el que n'hi ha al voltant de lo que se vol fer.
Sí, sobretot el ad hominem és el més habitual. Uf. I el més absurd de tot, si ho pensem, perquè hem de pensar en l'argument, no si en aquesta persona ha fet, ha deixat de fer, és més roïn o fa, d'acord? Uh-huh. Després, la petició del principi, que és quan la preposició que es pretén provar s'inclou implícita o explícitament entre les premisses de l'argument. Per exemple, Berlín necessita un alcalde amb autoritat i l'alcalde té molta autoritat. És a dir, ahir el que portem a l'interlocutor és que l'alcalde que n'hi ha, que és autoritari, doncs es bo per a Berlín, però la premissa ja falla. D'on has tret que Berlín necessita un alcalde amb autoritat?
Clar.
Suposo un altre exemple per a que s'entenga millor. Jo sempre dic la veritat. Per tant, jo mai mentisc. Anem a veure.
Arrea.
Tu mateix has dit que has dit la veritat, però això no té per què ser veritat. I la conseqüència ve d'una premissa que no ten... per què és verdadera? Perquè ho has dit
perquè
tu.
Te l'has atribuïda tu?
Clar, tu mateixa te l'has atribuïda. Això és la petició del principi, és a dir, el principi del silogisme ja pot ser erroni, però tu centres l'atenció de l'oient en la conseqüència d'un principi que tu t'has inventat. No? Berlín necessita un alcalde autoritari. Per què? Però clar, tu no centres el discurs en això, sinó que com l'alcalde de Berlín és una persona amb molta força, molta autoritat,
és
el que necessita Berlín. Però per què?
Si
la premissa ja fallava.
Clar.
Un altre, te poso un altre exemple, perquè veig tu com emboliquem, com s'embolica. El verd és el millor color perquè és el més verd de tots els colors.
Sí, i això és la més bona.
Seria el mateix tipus de fal·làcia de petició de principi, no? Després, negativa de l'antecedent. Mira, si bec un litre de cervesa, m'emborratxe. No he begut un litre de cervesa, per tant no estic borratxo. Negació de l'antecedent. Però anem a veure, te pots emborratxar de més maneres?
I cada organisme és un món i cada un, evidentment.
Clar. I te posa negació de l'antecedent en un altre que te sonarà. Si eres corrupte, te'n vas a la presó. No, tal persona no està a la presó, per tant, no és corrupte. Però, veus, la negació de l'antecedent és una fal·làcia, perquè per no estar a la presó no vol dir que no sigues corrupte. M'entens?
Ja.
Un altre. El contrari, afirmació del conseqüent. I esta fal·làcia, que és la contrària, resulta evident quan advertim que pot haver moltes raons per a una mateixa cosa. Per exemple, si Maria estudia, aprovarà l'examen. Maria va aprovar l'examen, per tant, Maria va estudiar. I no pot haver més causes d'aprovar l'examen? Falten causes, no? Esta és afirmació del conseqüent, és a dir, per tant, Maria va estudiar. Però podria ser que no ha aprovat perquè havia estudiat, sinó que ha aprovat perquè s'ha fet una xulla. M'entens? Maria estudia, per tant, aprovarà l'examen. Ella sol estudiar, aprovarà l'examen. Maria aprova l'examen, per tant, Maria ha estudiat. I això s'utilitza també per a temes de corrupció, perquè, te poso un exemple, si eres bon polític, afirmació del conseqüent, el mateix, si eres bon polític, la gent te vota molt. Per tant, si eres mal polític, la gent no et vota molt. Depèn de si et voten o no et voten que sigues mal o bon polític, veritat que no, doncs tampoc depèn de si has estudiat o no que aproves l'examen. Pot ser que t'has fet una xulla. És el mateix, la mateixa fal·làcia, no?
Ei, és que n'hi ha coses que hasta que no les escoltes per primera volta no eres conscient.
Portem només 5 tipus de fal·làcies, però fixeu-vos que normalment en un discurs un polític o un periodista el que fa és un bombardeig de fal·làcies i totes juntes creen un discurs que té un objectiu que normalment és un interès econòmic, un interès, perquè la mentida normalment no té bons objectius, sol tindre com a objectiu un antivalor, no? El fals silogisme disjuntiu. Joan sempre va en el passaport. Joan va ara amb el passaport. Per tant, no té un altre document que l'identifique. A veure, és un fals silogisme, perquè pot ser té el DNI o pot ser té el carnet de la biblioteca que també l'identificarà. D'acord? Per tant, és un fals silogisme. Per exemple, i te vaig a fer un altre que te sonarà molt familiar, que és la fal·làcia del fals silogisme disjuntiu. Si poses una dona de candidata, al teu partit eres feminista. El partit X posa una dona de candidata. Per tant, el partit X és feminista. És el mateix silogisme. És a dir, portar un passaport, que tu sempre portes el passaport i que avui portes el passaport, vol dir que aquesta persona, en Joan, que és el que porta el passaport, només tinc el passaport per identificar-lo, podria tindre uns altres. Doncs això. Posar una dona no implica que sigues feminista. Pot implicar fins i tot el contrari, no?
Pues sí.
Generalització apressurada. Totes les persones altes que jo conec són ràpides. Per tant, totes les persones altes són ràpides.
Totes les que jo conec.
Clar, perquè és una generalització, primer, que és una fal·làcia de manual, la generalització, per apressurada. Com totes les persones altes que conec són ràpides, com totes les persones altes que conec són ràpides, jo arribo a la conclusió, perquè sí, que totes les persones altes són ràpides. Te vaig a posar un altre exemple també de política que te serà més familiar. Jo no conec a cap corrupte en el meu partit. Per tant, el meu partit no és corrupte. Que tu no el conegues no vol dir que no existís, que a veritat, generalització apressurada. Has generalitzat...
Absolutament, i has donat per fet que, que el teu partit en general, absolute i sacrosantos, no és corrupte.
I la generalització apressurada pot ser el contrari, també. Jo conec una persona que és corrupta, per tant, som tots corruptes. Vull dir, ahir, això és una fal·làcia, també. Fal·làcia adverecundia. Se diu l'argument que apela a l'autoritat, és a dir, això és veritat perquè sóc el professor, això és veritat perquè ho diu un llibre, això és veritat perquè ho ha dit l'alcalde o el president del govern. Això es diu adverecundia, és un criteri d'autoritat que es diu, i s'ha de vigilar molt perquè és veritat que el professor està ahí per a dir la veritat en principi, per a explicar, però una cosa no comporta l'altra. És a dir, per això sempre diem que l'ensenyament és més important aprendre a pensar que aprendre a memoritzar, perquè memoritzar se'n va al adverecundiam, és a dir, al criteri d'autoritat. En canvi, si penses, tu pots arribar a les veritats pel teu compte i tens menys perill de que t'enganyen, no? Després, la fal·làcia ad ignorantiam, que defensa la veritat o falsedat d'una proposta perquè no s'ha pogut demostrar el contrari. Per exemple, jo no faig servir el guardaespatlles de xofer perquè tu no pots demostrar. Per tant, és fals. Anem a veure, una cosa és que siga fals o no, perdó, una cosa és que es puga demostrar o no,
i una altra cosa és que siga, veritat
o no. Efectivament, d'acord? Una altra, la de ad ignorantiam, és això. I moltes vegades en política es diu... No en certa raó, demostreu, no? Perquè també és molt fàcil la boca, la paraula, acusar algú sense proves, etc. Per tant, ad ignorantiam, com no pots demostrar, no és veritat, que seria també al contrari, com no pots veritat, com no pots demostrar, no és mentida. D'acord? Aquesta seria ad ignorantiam. Després tenim fal·làcia ad baculum. Ad baculum és el que és, molt bé, el que es basa en la força, és a dir, o tinc raó o t'arré un aguantar. Seria ad baculum. És a dir, o me dones
no,
la raó...
No, fal·làcia, l'admitim.
I la fal·làcia també funciona de vegades, però això és la típica amenaça. Vull dir, o t'aniràs a la presó, o destaparé no sé què...
Bueno, això són... Ojo, jo les de t'aniràs a la presó, o vostè tindrà conseqüències jurídiques i de més, a mi això, quan utilitzen els polítics, em dona moltíssima ràbia, eh?
Una molt, molt típica, que és la de l'home de palla. I a mi, quan me la fan servir, que me l'han utilitzat, me dona molta ràbia. Esta és quan, per rebatre els arguments d'algú, el que fas és distorsionar el que l'altre ha dit,
sí.
I després... refutes el que has dit en una versió modificada. Te poso un exemple.
Sí, sí.
Estareu d'acord? O sigui, la persona X diu, sense dubte estareu d'acord que Islàndia té el sistema legal més just,
sí,
i el govern més organitzat.
Sí, sí,
i el que
sí.
Te rebate te diu, si com dius Islàndia és el millor país del món, això només significa que les opcions són molt poques i pobres. Anem a veure. no he dit que Islàndia és el millor país del món. El que he dit és que té el sistema legal més just i el govern més organitzat. Però l'altra persona agafa aquesta idea, la transforma en una pareguda i a partir d'ahí em desacredita.
A més, està molt ben desacreditat, eh, això.
Clar, perquè de dir que Islàndia té el millor sistema, perdó, el sistema legal més just, l'altre diu que tu has dit que Islàndia és el millor país del món i no és el mateix. I aleshores, a partir del que tu has dit que és el millor país del món, que és una generalització apressurada també, arriba, te fa arribar a una conclusió i ridiculitza el teu discurs amb una cosa que tu no has dit, però que com s'assembla al que tu has dit, doncs pot funcionar com a fal·làcia, perquè la gent normalment quan escoltem no estem analitzant cada paraula i cada frase, sinó que moltes vegades és veritat que ens quedem en generalització.
I el que ocorreix és que com són tan ràpides les respostes entre uns i altres, arriben a convèncer-te tant l'una com l'altra.
Efectivament. Bé,
per a finalitzar...
Per a finalitzar, doncs bé, jo crec que caldria recordar sobretot els filòsofs que van precedir tot això, com Protàgores i Gorgias. Vull dir, és una cosa molt antiga, la mentida. Ja els antics grecs desenvolupaven aquest tipus de fal·làcies, el que s'anomenaven sofismes, no? I aleshores hem de tenir en compte també que fins i tot els mitjans de comunicació utilitzen un altre argument, els mitjans, ja que estem en un mitjà, que és l'argumentum ad populum, que és el sofisme populista, que és, per exemple, dir a tot el món li agraden els bous, per tant, a la gent que viu a la vila li agraden els bous, per tant, a la gent que viu a la vila no els molesten els bous.
Fal·làcia. Això és brutal.
Fal·làcia. Argumentum ad populum. Tot el món vol tal cosa.
Això és.
Vigilem en les fal·làcies perquè estan a l'ordre del dia.
Però està molt bé que parlem d'ella. A mi avui m'ha encantat el tema que ens has proposat. Si parlem més voltes, faria més intel·ligent a la gent. A mi, per exemple, em faries també més intel·ligent i jo m'ho passaria menys mal del que m'ho passa a voltes quan és d'algun lloc i dic i ho analitzo i penso...
Tinguem en compte que res està inventat. Els grecs ja parlaven d'això, no? Per tant, si nosaltres som capaços d'identificar el tipus de fal·làcia, segurament serem també capaços d'identificar la mentida i, per tant, de pensar més allò que dia millor ensenyar a pensar que ensenyar a memoritzar per això. Perquè pensar és garantia de que aniràs a una bona conclusió o és més fàcil que siga una garantia.
A mi saps el que me fa riure molt, Santi? Quan tu ho estàs escoltant i rius. Jo t'he vist a vegades. Me mires que no me tragui el que m'està dient i t'estàs rient i ni siquiera el rebatisses. Que també és una bona postura, eh?
Jo crec que tu seràs una experta en fal·làcies així també, perquè més d'un t'hauràs trobat.
Però bueno, al final te rius i te ho passes bé. Santi Cortell, és un plaer sempre aquestes coses que ens portes i espero que això, que no te canses, que seguissis portant-nos coses d'estes i així. Disfrutarem-hi molt. Moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.